Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Diabetes. És una malaltia que, a més, va en augment en els darrers anys i que pot provocar greus complicacions i fins i tot la mort. Es tracta de donar a conèixer les causes, els símptomes i les complicacions d'aquesta malaltia, així també com els tractaments. Avui, 14 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Diabetes. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem ja setmana, dilluns, 14 de novembre, hores d'ara, amb pràcticament 17 graus a la ciutat de Lleida. Ull, perquè ahir a Lleida vam assolir 20,6 graus, o sigui, vam passar dels 20 graus altra vegada. De mínima ens vam quedar a 6,3, en canvi avui, de mínima, ens hem quedat a 10,8, pràcticament 11 graus de mínima. Per tant, De moment, tenim ja rècord de dies per sobre dels 20 graus en un mes de novembre, des de que s'està prenent nota. 83 anys, quasi res, quasi res. Demà l'Armando Álvarez ens ho ampliarà, això. Ara, tot seguit, connectarem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez per parlar, doncs, de consells amb el nostre del món legal, del món de les lleis, per entendre'ns. I posarem somriures, també, a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer. I amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una arriba el Joan Ramon González amb els bocins d'història. I a partir de 2:15, la radiografia, que és la nostra tertúlia esportiva, on parlarem de resultats del cap de setmana i, sobretot, també resumirem aquest cap de setmana o aquest diumenge de Copa del Rei intens. Partit ahir a les 12 del migdia al municipal de Mollerussa, on va caure el Mollerussa davant del Rayo Vallecano, 1-3, però vaja, que li va plantar cara fins ben entrat el partit o fins pràcticament a final. I a les 6 de la tarda, al camp d'esports, amb més de 5.000 persones a les grades, vam viure un Lleida Esportiu Deportivo Alavés que va acabar amb un 0-1 que, escolta, va fer perillar el final del partit. Dic va fer perillar perquè un gol del Lleida Esportiu ens hagués pogut portar la pròrroga. Finalment no va ser així, però crec que va ser un magnífic diumenge de futbol. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem intervals ennuvolats i també precipitacions dèbils i aïllades probables al Pirineu i menys probables a la resta de la província. Temperatures sense canvis importants, arribant fins als 20 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 graus de màxima a Viella. A més, també vent fluix variable. Demà dimarts esperem de nou intervals ennuvolats al principi, tendint, això sí, a partir del migdia a ser l'ennuvolat o cobert amb precipitacions més importants al nord-oest. També temperatures sense canvis importants, amb 21 graus de màxima a Lleida Ciutat i Balaguer, 20 de màxima a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I ara sí que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estava mirant que m'he oblidat de dir-te que d'aquí uns minuts parlarem amb la... coneixerem a la Joana, que és la cantant del grup Salvanua, que aquest dissabte estan actuant a Lleida. Ara te la presentaré i l'acabarem de conèixer. Però abans t'he d'explicar que de vegades ens hem d'acabar d'informar, doncs, de les notícies que surten i anar potser més enllà del titular. Reveia aquest cap de setmana una notícia amb un comentari d'un company que em deia un altre motorista mort aquest cap de setmana a la xarxa viària lleidatana. És que els motoristes, és que el cap de setmana, és que corren, és que avancen, és que etcètera, etcètera. Jo soc motar, porto moto, no surto tant com vull, però ho soc. I t'asseguro que la moto no fa res que tu no vulguis. La moto no fa res que tu no vulguis. Pot ser molt gran o molt petita, pot córrer molt, tenir molta potència o no, però no fa res que tu no vulguis. I conec, i he conegut, i he sortit amb multitud de persones amb moto, persones que potser l'agafen cada dia, a més del cap de setmana, o persones que només l'agafen el cap de setmana i no n'he vist cap saltant-se cap norma. Però jo anant amb moto sí que n'he vist d'altres amb moto saltant-se normes, velocitats, contínues, igual que ho veig amb vehicles. I no per això hem de crucificar directament el vehicle. O amb furgonetes, o amb camions, o amb tràilers, amb veus. Però clar, això és molt fàcil. Ja està, un altre motorista que anava fent el boig el cap de setmana i ha mort. Doncs bé, resulta que al final els Mossos d'Esquadra han acabat detenint el conductor de la furgoneta que va topar amb aquesta motocicleta a la Nacional 260 a Ger, a la Cerdanya, com a presumpte autor d'un homicidi per imprudència greu. El motorista de 22 anys, efectivament, va morir arran d'aquesta col·lisió i, segons el cos dels Mossos, la furgoneta la conduïa un altre jove de 23 anys, de qui se sospita que hauria fet un gir imprudent a l'esquerra i hauria xocat amb la motocicleta que circulava per la mateixa via. El detingut té permís per conduir al seu país d'origen, però no per circular per l'estat espanyol. Per tant, estem davant d'un altre homicidi a un motorista. Que també n'hi ha, de motoristes que tenen accidents perquè es passen, perquè se surten o perquè simplement tenen un accident. Clar que també n'hi ha. Però cada vegada que veiem un titular d'un altre motorista mort, no hem de pensar automàticament que és la persona amb moto la que s'ha saltat les normes o la que anava fent el boig. En aquest cas, per exemple, no ho era. Aquest cap de setmana, 22 anys. En fi, una altra notícia interessant és que l'atenció primària a Vilanova de la Barca s'ofereix ja des d'avui al nou consultori local ubicat al carrer Raval de la Creu 32. Salut destaca la millora que suposa tant per als usuaris com per als professionals, ja que es tracta d'un ampli i lluminós espai de 490 metres quadrats dividits en dues plantes. Ara només falta tenir personal sanitari per poder-lo posar a que treballin aquestes noves instal·lacions, perquè com has pogut escoltar o has estat assabentat a través de COPE durant tot el cap de setmana, t'hem estat explicant que hi ha molt malestar en el sector sanitari de tot Espanya, que a d'altres comunitats, en alguna, ja estan en vaga de primària, d'altres començaran, i aquí a Catalunya, de veritat, que des de la pandèmia ja es va veure el malament que estàvem, però després de la pandèmia segueixes parlant amb les doctores, els doctors, les infermeres o els infermers o el personal vinculat al món de la sanitat i tots t'expliquen el mateix. Tots t'expliquen el mateix. No poden fer la seva feina perquè o tenen massa feina burocràtica, que potser no l'haurien de fer ells, i a més han d'atendre massa persones per hora. Tots et diuen exactament el mateix, que no poden fer la seva feina. En fi, que obrim plana local. Aquest cap de setmana va haver protesta contra la paeria, que va mobilitzar unes 300 persones i que exigeixen diàleg sobre els projectes de ciutat i no imposar-los. Una cosa que potser vindria a ser com d'un altre segle, doncs ho hem de seguir reclamant en aquest segle XXI. I acabarem parlant de la nostra notícia econòmica del dia, i és que la Unió Europea diuen que mira el 2023 i veu una recessió tècnica a l'eurozona de la qual podria escapar-se Espanya. Podria escapar-se Espanya. Aquesta és la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vull aprendre a fer això de parlant o fluixer, perquè em faci cas tothom sense haver de cridar gens. Vull trobar un pam de ciutat on la gent es miri més, dels coloms et mirin plens i els colors ens pintin.
Doncs mira, si et dic que aquesta cançó que escoltes té origen lleidatà, la veritat és que no t'estic enganyant, però si després, quan coneguem la història del grup, ens expliquen que no hi ha ningú vivint a la zona de Lleida, doncs també t'estaran explicant la veritat. Mira, escoltes Selva Nua, justament la cançó que porta per títol Nuvolosa, i que a més, aquest proper dissabte, dia 19, a les 10 de la nit, els podràs veure sobre l'escenari de l'Orfeó Lleidatà, que ja et dono la web també, orfeolleidatà.cat, perquè et puguis connectar i comprar les teves entrades. Avui parlem amb la seva veu, o amb la persona que també fa les composicions i que també està a la guitarra, la Joana Jové. Joana, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Gràcies.
Selva Nua, sou tres, tu mateixa, Joana, l'Adrià i el Gerard. Parlava de la curiositat de on us veu criar i on esteu vivint, perquè estem parlant de tres persones que esteu vinculades a la zona de Lleida. Tu mateixa vas créixer a Vilanova del Segrià, i els altres dos companys, un a les Borges Blanques i l'altre als Omellons. És així, eh?
Som garriguenys, sí.
Però, en canvi, no, ningú viviu ara en aquesta zona.
No, bueno, perquè la vida ens ha portat a altres llocs, però no, sempre que podem, tornem. Coi, jo tinc una torre amb jardí i, hosti, no té res a veure.
Oh, evidentment. Esteu repartits entre Barcelona, Tarragona i Girona. I ara el que tinc curiositat, Joan, és com... Caram, us vau conèixer.
Mira, ells de les Garrigues, pues, van compartir col·le i tal, i ells es coneixien d'una altra formació que es diu Abstral, que ja no està activa, però que també van rodar. I anem tots d'allà, de Borges, d'allà. Sí. I ells ja es coneixien, i al dissoldre aquest grup van dir, ai, voldríem fer alguna cosa. I van contactar amb el Josep Maria Serra, que és el que finalment ens ha acabat produint el disc, però primer, pues, com a amic, no? I em coneixia a mi d'anar rodant, jo rodava amb el Capi a fer vermuts per Lleida. Un duet musical, no?
Com sí.
Anem rodant els diferents bars de Lleida. I em tenia vista aquí... i ens vam posar en contacte i res, total, que vam dir, vinga, va, pues, però sense pretensions. Al principi no érem ni grup, érem, sí. Pues, bueno...
Estem parlant del 2019.
Sí, del finals del
2019. Ho dic perquè a final de 2019 ja s'acostava la data crítica. La data crítica, ho dic pel punt de vista de la pandèmia, que ja sabeu que vam tenir ja el tema del tancament al març del 2020. Vosaltres us coneixeu i, escolta, suposo que, com que us unia la passió per la música, escolta, anem a prova de fer un tema, no?
Sí, clar, és que portem 4 mesos només d'anar-nos coneixent i de dir, ai, mira, doncs podríem anar per aquí, per allà, no? Estilísticament. I això, bueno, doncs va venir el moment de clausura i de llamar que és aquesta inactivitat.
Clar, us va agafar al mig.
Clar. Sí. Vaig ser una mica desesperant, dèiem, volíem iniciar alguna cosa i ens hem quedat aquí frenat. I no, pues va sortir l'oportunitat d'un concurs. I, bueno, n'hi havia diversos, hi havia diverses iniciatives, però aquesta va ser Estrella d'Am i vam dir, ah, mira.
Bueno, pues escolta, ens presentem. I el tema que vau presentar és aquest, el Nuvolosa.
Sí, aquest que m'ha escoltat. Pisa per dins, pisa
tan fosca per fora. Clar, saps què passa? Que la Joana ens ho explica d'aquesta manera tan natural de... Bueno, mira, com que vam veure que havia un concurs, doncs... escolta, ens hi presentem. I mira si ho van fer tan bé que veu acabar guanyant el concurs.
Sí.
I el premi era fer un disc.
Sí.
Que no, sí. No, suposo que el veu rebre amb il·lusió o amb preocupació de dir... Bueno, ara sí que hem de fer un disc.
Clar, no ens esperàvem gens ni mica. Perquè a més, si entre al nostre Instagram de Selva Nua se pot veure com el que vam oferir, no?, al món. I dius, hosti, Mira que no teníem gaire recursos audiovisuals i de so, també. I no ens ho esperàvem, perquè vam passar per damunt de propostes que estaven molt més, jo que sé, com que es veia que hi havia una preproducció allà i que a nivell de so...
Però jo entenc que guanyéssiu, perquè jo la vostra cançó, la primera vegada que la vaig escoltar vaig dir... Això té bona pinta. Aquesta cançó té algo. No t'ho sabria explicar, però té alguna cosa diferent, perquè avui en dia, que estem saturats de moltíssima música, necessitem ja que ens cridi l'atenció una cançó perquè sigui diferent. I la vostra ho té. No et sabria dir el què, però la vostra ho té, eh?
Pues sí, m'he de dir en veure això, sí, però lo que dius del disco sí que va venir una mica de sobtat. No. Havíem fet alguna cançó, però no...
Bueno,
sense intencions de fer un disc. Potser anar-les traient així, soltes.
Ja. No? Aquest dissabte, Selva Nua, amb la Joana, amb l'Adrià, amb el Gerard, que estaran sobre l'escenari de l'Orfeó Lleidatà, aquest dissabte a les 10 de la nit. Us podeu connectar ja a orfeolleidatà.cat i allí teniu les entrades i la informació, i escoltar-los ho podeu fer a través de les plataformes digitals o dels canals de YouTube. Un altre dels temes que hi ha, perquè clar, al final, ara ja us avanço la història, us faig spoiler, al final han fet l'àlbum que l'han titulat Momentani, i que trobes temes com, per exemple, aquest Fums d'algú.
Veuràs com estic. Hi ha un cactus dessecat de fa més d'un any. Et preocupa el seu estat, les meves mancances.
Joana, són teves les lletres i les composicions de les cançons?
Sí, sí, sí.
I escolta, tu en què... Però clar, et vas haver de posar a la pell de... Hem de treure un disc. Amb què et vas inspirar?
Clar, és que quan busques la inspiració no arriba.
Sí, efectivament.
Una mica. I va ser... Mira, jo no... A mi sempre m'ha agradat escriure, però no sabia que era capaç de fer cançons. I amb aquest disc he descobert una faceta que dic, hosti, enganxa.
Molt bé.
Enganxa.
Doncs... Jo recordo, vull dir que aquest dissabte esteu a l'Orfeó Lleidatà. No sé si ja l'heu pujat sobre l'escenari, aquest disc, o serà la primera vegada?
No, l'han pujat ja, bueno, però 4 vegades l'han pujat.
I a l'escenari què tal, Joana?
Molt bé, molt bé. És una experiència molt diferent compartir-lo d'aquesta manera. I molt més intens. Tot. Veure les reaccions in situ, no? Com... veus cares i després a posteriori pues, comentaris, reps una mica de feedback a vegades, que amb el disc també, amb darrerament missatges, però ja és diferent en directe, l'energia que es cou és
totalment diferent. Estic totalment d'acord, i per això us recomano que els aneu a veure en directe. Són Selva Nua, són la Joana, l'Adrià i el Gerard, i aquest dissabte estaran a l'escenari de l'Orfeó Lleidatà a les 10 de la nit. De veritat que la música en viu és pràcticament, si t'agrada la música, és obligatòria. Sempre ho dic així. Que anar a veure un concert, com a mínim, d'un grup que t'agrada o que els vols conèixer, és obligatori. Perquè les coses que passen al directe no passen amb un disc. I per tant, això és així. A part de que els hi veus les cares. Escolta, que això també no té preu avui en dia. Doncs escolta, Joana, que ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment.
Escolta, enhorabona, perquè el producte que us ha quedat és molt, molt maco, eh? És el Momentani, és el seu primer disc. Són Selva Nua, i com ja t'acabo de recordar, aquest dissabte els pots veure sobre l'escenari. Joana, que vagi tot molt bé, una abraçada gran.
Vale, merci pel convit. Gràcies, adéu.
Torna al Black Friday del periòdico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre-hi més.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que posem sobre la taula tots aquests temes legals, que ja saps que nosaltres estem ben coberts i ben assessorats, eh? Des de Q2 Consultors, que els trobes a internet, www.q2-consultors.com, que tenen delegacions a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida. Aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I, escolta, un primer contacte i ràpid és per telèfon. 973, a més és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Amb nosaltres, el nostre advocat de capçalera, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Va, que avui parlem d'un tema d'aquells que... Bueno, que la veritat és que als noticiaris i potser de vegades fins i tot amb grups de gent se'n parla molt sovint, sobretot de 10, 15 anys cap aquí, i és el tema dels desnonaments. I a més, legalment, o les lleis respecte a tot aquest assumpte, han anat intentant evolucionar, canviar, adaptant-se als nou temps, i jo no sé si ho han acabat aconseguint, eh?
Pues a la vista de les notícies sembla que no, que és una problemàtica permanent, una problemàtica constant. El que passa és que quan parlem de desnonaments cal dir que és una problemàtica molt, 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 molt ampla. És a dir, pensem habitualment quan parlem de desnonaments, pensem en els ocupes, però hi ha altra problemàtica, és a dir, la problemàtica tradicional de sempre de l'impagament de la renda per part d'un llogater al propietari, el tema de finalitzacions de contracte, quan finalitza un contracte, les pròrrogues que hi ha hagut arreu del Covid, per exemple, també. El tema dels precaris, el precari que és aquella persona que jo li deixo una vivenda o un local perquè és un amic, perquè és algú que li deixo sense cobrar-li res i després resulta que no vol o no pot marxar. I després altres incompliments pues, també tradicionals, el tema de que s'han fet obres que jo no he consentit com a propietari, els temes de subarrendaments. És a dir, hi ha molta problemàtica, no és el mateix aquí les nostres contrades, el tema dels arrendaments rústics també és una altra història, no és el mateix un arrendament de vivenda que un arrendament de local de negoci. Penseu sobretot en aquells negocis antics, de rendes antigues, la problemàtica que hi ha en alguns llocs, no? O no és el mateix la problemàtica vist des del punt de vista de lo que és un gran tenidor, que a vegades pensem en els bancs o pensem en determinats fons, però que poden ser també altres persones que tinguin unes quantes propietats, o d'aquells petits tenidors. I tampoc és el mateix la problemàtica vista des d'un punt de vista de l'ocupació penal pura i dura, que ara es torna a parlar de si tornaran a canviar les lleis i fins i tot si hi haurà intervencions de determinats cossos de seguretat a fi i efecte de provocar que marxin ràpidament aquestes persones. Per tant, la problemàtica és diversa.
Sí, sí. És veritat que a nivell de focus públic o de mitjans de comunicació són els ocupes, però veig que això és un tant per cent baix.
Sí, sí, sí. A més, o sigui, quan mirem els jutjats veiem que és un tema força divers. També et vaig dir que fonamentalment potser ho monopolitzen aquestes ocupes i el tema d'impagament de rendes. El que passa és que potser el problema és que se'ns va donar aquesta idea del desnonament exprés. O sigui, el desnonament ràpid, com si fos... I això és, a la pràctica, és força diferent. Ne parlem així col·localment, però a la pràctica és força diferent. Per tant, el meu primer consell seria a la gent d'intentar arribar a un acord i intentar no passar pel jutjat. Per què? Perquè els jutjats estan saturats d'aquestos i d'altres temes, perquè, a més, a vegades hi ha qüestions que tampoc són culpa del jutjat. És a dir, quan amb aquell llogater no se'l troba, perquè hi ha vegades que el llogater el que fa és marxar i senzillament no donar-te les claus. Val? Quan aquest senyor no se'l troba, doncs se l'ha de trobar, o s'ha de publicar una sèrie de dictes, s'ha de prendre una mesura de cautela. No podem dir, com que no hi ha ningú, crido el serraller, obro la porta i tal. Això no es poden fer. Després hi ha la qüestió d'aquells casos que s'allarguen perquè hi ha una posició, hi ha una disputa sobre determinats temes, jo no pago lloguer tu perquè tu no fas no sé què, val? I després, bueno, pues hi ha hagut tot el Covid que durant aquests dos últims anys ha distorsionat tota aquesta qüestió en pròlegs de més. Per tant, el tema ocupes és una, potser la part més periodística del tema.
Sí.
Hi ha hagut diverses reformes des de l'any 2018 fins aquí, hi ha altres que estan per caure, però és una petita part. Aleshores, bueno, doncs tenim que acudir habitualment doncs, a un procediment que se'n diu judici verbal, un judici teòricament molt ràpid, on anem a reclamar això, que ens torna a la vivenda, en el seu cas que se'ns pagui, i excepcionalment amb algun altre tipus de procediment quan la qüestió és molt més complexa. És a dir, quan jo el que me queixo és perquè m'han fet unes obres inconsentides, quan me queixo doncs, perquè hi ha hagut un subarrendament, cosa que és molt difícil de provar. Tots aquests pisos pateres, que en diuen actualment, o casos en què hi ha hagut danys, per la tenença d'animals domèstics o per alguna qüestió. El tema és bastant més complex i potser la problemàtica, la queixa, ve derivada d'aquesta frustració davant de que desnonament exprés no n'hi ha. Per tant, la idea seria... Perquè el procediment està bastant ben dissenyat, és a dir, si no hi ha una oposició, anem directament al desnonament a poder entrar en aquesta vivenda. Ja. Tenint en compte que una qüestió que també és curiosa, aquells elements que trobem dintre de la vivenda o del local, pensem que trobem mobles i tal i qual, això ho pot fer seu el propietari o ho pot enviar a la deixalla, en el qual no deixa de ser un altre problema de gestió de tot això, però bueno, que el ciutadà se sent frustrat davant d'aquest allau que hi ha d'aquesta problemàtica i que la problemàtica sembla que no soluciona.
Doncs ja ho sabeu, Consell d'Advocat, si podem arribar a un acord, evidentment que ens sigui satisfactori, doncs molt millor. Si no, doncs 973-28-28-18, posem en contacte amb el Josep Lluís Gómez i amb el seu equip, a Q2 Consultors, i escolta, ells t'assessoraran, perquè a més cada cas és molt particular, aquí sí que estem parlant de casos totalment particulars i cada cas requereix una solució diferent, i això és el que et donaran des de Q2 Consultors. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y un 15% en hornos, placas y campanas.
Como el horno multifunción Samsung por 471€ con 15.
Además tienes un aspirador Escoba Dyson V12 por 519€.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Línea Directa lo que ahorramos por ser directos también te lo ahorras tú. Por eso te bajamos el precio de tus seguros sin ahorrar en servicios ni coberturas. Como el servicio de recogida, reparación y entrega de tu coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Este noviembre si te cambias a Línea Directa tendrás nuestra mejor oferta. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Ja saps que ho fem a l'inici de setmana i ho fem amb ell. És que jo crec que és l'únic que ho podria fer. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Això ja és tot una performance, eh?
Ja,
sí. Sí, sí, sí.
Ja, me surt de l'ànima.
Sí, bueno, estem connectats per videoconferència. T'he gravat la pantalla, ara t'enviaré perquè et veguis la cara que fas. Bé, comencem setmana. Si fossis estudiant et diria que estem a dos setmanetes del final de la primera avaluació, perquè abans, quan nosaltres estudiàvem, la primera avaluació s'acabava doncs, per Nadal. O sigui, els darrers exàmens eren la darrera setmana de curs, de desembre, i donaven les notes just el dia que t'enviaven cap a casa. Ara no. Ara ja per la setmana del pont de desembre ja està.
Exacte, sí, és el que t'anava a dir, que ara ja...
tot s'avança.
S'acaba a principis de desembre, el primer trimestre.
Però tot s'avança. Les compres de Nadal, per exemple. Mira, aquesta setmana estem amb ofertes pre-Black Friday. Pre-Black Friday. Després ve el Black Friday. Després ve el adelántate a la Navidad pel pont de desembre. Hòstia, és que quan arribes al Nadal ja ho has comprat tot o t'has quedat sense diners.
No, però és increïble. A més, jo m'hi fixo molt. A mi m'agrada molt el Nadal. A mi m'agrada el Nadal. Però m'agrada com, bueno, com una mica com fan els americans, no? Passat Acció de Gràcies que fan ells, que és finals de novembre, llavors a partir d'allí ja comença la performance del Nadal. Però aquest any ja vaig veure, a principis d'octubre, als supermercats, que ja estaven venent tota la pesca, tots els torrons
sí,
i tot això.
Ja
i
ho
dius, és que dius, almenys deixa'm gaudir de la castanyada.
Si tens raó.
Ja farem això, però hòstia, principis de novembre, que ha sigut aquest novembre i aquest octubre, que hem anat amb pantalons curts
sí,
i maniga curta.
Sí, senyor. A més, és ja. Veritat. Eh?
Però, clar, el negoci ja és tan gran, és a dir, jo crec que hi ha tant negoci ara del Nadal, o sigui, de torrons també, no? Les botigues a Barcelona que estan tot l'any obertes.
Sí.
La de Lleida no sé si està oberta, la de Lleida, tot l'any, del carrer Major.
Bé, no, són botigues d'aquestes que obren estacionalment, però jo crec que al novembre...
No, però jo vull dir la que està davant del Zara, eh?
Doncs ara no ho sé.
Hòstia, jo crec que està oberta tot l'any. Bueno, si ens escolten, que ens ho expliquin.
I que ens enviïn un torró.
De cortesia per la publicitat encoberta que hem fet.
De xocolata, sí, potser. Bueno, escolta, va, anem a donar idees perquè la gent trenqui el gel amb una conversa. Allò, clar, perquè això passi, és preferible que sortiu de casa.
A veure.
Que sortiu de casa primer. O sigui, no a través d'una aplicació online, sinó que sortiu de casa. I si vols conèixer algú... Clar, com comences? Doncs, per exemple...
Pues mira, per exemple, li pots dir que sí sabia que les patates disminueixen la pressió arterial.
Ah.
Vale? Llavors, per exemple, si tu estàs en un bar i estàs prenent unes braves o la noia que has vist o el noi que has vist davant està prenent unes braves o el que sigui, li pots dir, escolta, fas molt bé de demanar-te braves perquè tu sabies que les patates disminueixen la pressió arterial.
me sembla que ja hem de posar un asterisc aquí, eh?
Clar, aquí és on està la màgia, perquè una vegada ja has entrat, no? Una vegada ja has trencat el gel, a partir d'aquí ja podem fer concessions. I dir, bueno, a veure, millor patates fregides o tal, no.
Val.
Però... No, però es veu que és veritat, això. O sigui, es veu que...
La patata bullida, deu de ser.
Bueno, els vegetals, sí, els vegetals en general, la patata, diu que va molt bé, especialment a la gent que té sobrepès, per baixar la pressió arterial. Que moltes vegades... O sigui, ara això és una cosa que és una xorrada, però jo des de sempre... Ara me faràs el xiste fàcil, però jo des de sempre he sigut un fanàtic dels ous amb tots els sentits, amb totes les variants, ¿vale? O sigui... Des de petit. Tot el que sempre em diuen, oh, que això és molt dolent, tal. Pues precisament ara han sortit estudis de que són boníssims, però no, als 90...
Sí, ara et diuen un ou al dia, com el que diu. Abans era un o dos per setmana.
Exacte. I als 90 et deien, no?, i als 2000, que allò era, bueno, que t'agafarà colesterol, que no sé què.
Tota la raó.
Igual que el cafè, que ara estan dient que el cafè és... No bo, sinó boníssim.
Sí, però un al dia, eh?
No, diu que entre 3 i 4.
No. Un o dos. I si podem anar canviant l'hora i la freqüència entre setmana, també. O sigui, no cada dia el mateix número a la mateixa hora, eh?
Que, bueno, si no feu molt cas. Jo me bec mig litre de cafè al dia.
Ala, vinga. Reitero, aviam, la patata és bona, bullida. Si us demaneu unes braves, té dos problemes. Una... tres problemes. Una, que està fregida, ja per començar. Dos, que porta sal, i la sal fa pujar la tensió. I tres, les salses que l'acompanyen. Per tant... És per acabar de seguir mentre trenques el gel, quan l'altra persona diu, ah, sí, home, doncs una altra de braves. Bueno, espera, que ara ve l'asterisc.
Però bueno, tu ja has entrat a la conversa...
Porteu 5 minuts parlant de patates, per tant, ja està.
Sí, exacte. Tens raó. Va, anem a les notícies.
Que n'hi ha?
Perquè...
N'hi ha de noves.
O sigui, la setmana passada, vale? No sé si tenen recordes, però vam parlar d'un influencer que ja no volia parlar més amb els seus pares.
Ah, sí, que no tenien seguidors.
Perquè no tenia seguidors i tot això. Doncs pues avui n'hi ha una altra, i és que diu que influencer asegura que es, obro cometes, demasiado bella para trabajar.
A ver, ¿vale? Esto no me lo ha dicho.
Sí, o sea, la tal Lucy Welcher ha dicho que ella es demasiado guapa. Y claro, o sea, digo así ella, digo, y claro, no va a desperdiciar su belleza en una oficina, claro, o en cualquier otro lugar que no sea compartiendo sus fotos en redes sociales.
Claro, hombre.
Claro. Es
que, de hecho, no ho hem convertit ara en una, en un, bueno, en una feina.
En claro, una ella, ella diu, soy demasiado guapo para trabajar. Al diablo levantarme a las 6 de la mañana cada día durante 60 años. No quiero trabajar por el resto de mi vida.
A veure, ¿vale? És que si m'ho plantegen així, dit així de cru, fins i tot potser jo...
Home, però 60 anys treballant entre poc i massa, vull dir, tia, no sé, tampoc...
I a, la, i a les 6 de la mañana.
Però, clar, resulta que l'alternativa que li queda és o es fa sugar daddy o d'aquestes de... Sí, sí. O es fa una OnlyFans.
També.
No? O sigui...
Vaja, però una, jo... Això ja es començava a caure baix, eh?
Pues no et pensis, perquè cada vegada hi ha més gent. De fet... Ho volia relacionar que si trobessis cançons d'aquesta persona per explicar-li al nostre públic, fliparies. Però hi ha una tia per internet que va ser un fenomen, que és la Tigresa d'Oriente. No sé si la coneixes o no.
No.
Però la Tigresa d'Oriente és una dona sud-americana del Perú o així, que fa unes cançons abominables. O sigui, de mal cantades, però es va fer un fenomen espectacular.
No, sí.
I això és... I si, ja te dic, si ho trobessis, seria divertit escoltar-ho.
La Tigresa d'Oriente.
La Tigresa d'Oriente té un hit amb la Wendy Sulca, que també és una altra d'aquestes que als 2000 es van fer virals, la paraula que tant detestem. I és una dona pues, normal i corrent, però molt, molt extravagant a la vegada. I aquesta senyora s'ha obert un OnlyFans als 76 anys.
Bueno, ja, a veure, és que clar, això dels OnlyFans al final és tenir una zona privada on penges tu material exclusiu i la gent paga per veure'l. No necessàriament ha de ser pornogràfic.
Sí, però a més és, però evidentment fas material de contingut eròtic festiu perquè
bueno,
la
sí,
gent
perquè al final tot deriva cap aquí. Mira, espera, que tinc, he trobat una cosa, a veure si és aquesta, tu que saps qui és. A veure.
I tant!
Aquesta cançó porta per títol En venga la alegria. En venga. Rectificar los errores y tendrás un nuevo amanecer. Això és la musiqueta de l'organillo habitual i ella va parlant. Bueno, i es va movent per aquí per l'escenari, perquè és que ho estic veient en un vídeo. Sí, és que no ha cantat encara, que porta un minut. Espera, a veure, canta. A veure si canta per aquí, perquè si no... No cante. Bueno, así, cara, cara.
Domina tu orgullo, no seas egoísta, sé más amigable, si tú sabes dar amor, un nuevo amanecer tendrá.
Escolta, també et dic una cosa, n'he escoltat de pitjosa.
Bueno, bueno,
de,
no, no.
De molt pitjors. També si és veritat que té tracta... Segurament té un tractament digital, la veu, eh?
Si li... No, no crec. Si li fas una repassada a la seva trajectòria audiovisual, la Tigresa d'Oriente és or i hauria de ser patrimoni mundial de la UNESCO. Però el cas és que pues aquesta senyora, ara, als 76 anys, sí que a OnlyFans, com també, que això ho vaig llegir ahir, precisament, aquell cantant de flamenco, el Rafael Amargos, diu, crec,
sí.
Pues aquell també s'ha ficat ara a OnlyFans. És a dir, deu ser una xarxa que deu donar molts diners...
Bueno, a veure, dona diners depenent de si es fa viral, perquè, clar, n'hi ha tants, sí, sí. N'hi ha tants allí que la gent t'ha de trobar o t'ha de buscar. I després, depenent del que pengis o el que busque la gent.
Però això és una feina, llavors. Realment, lo d'aquesta noia de no querer treballar a OnlyFans no es pot ficar, perquè ha de crear contingut diàriament.
Ah, això sí.
Perquè li paguin un tant per cent, no?
Bueno, sí.
Vull dir que bueno, que a mí también pasa eso, que soy más demasiado bello para trabajar, pero malauradament... Pues,
ah, pero de moment no has caigut el tema de l'OnlyFans, eh?
No, encara no, però bueno... Si
no, encara no, oferta, no, pues... encara no.
Clar,
bueno, escolta, i... tens el llibre d'acudits per aquí a sobre?
No el tinc a sobre perquè últimament és que ja érem massa dolents, però tinc un... Avui porto un acudit que és és difícil d'explicar i l'he d'explicar a poc a poc.
Pues anem a, anem
però
a
val molt la pena.
Va, vinga.
Diu. Diu, papá, ¿por qué no estás orgullosa de mí? Diu, ¿pero por qué dices esto, mierdecitas? Diu, es merceditas. Diu, bueno, eso.
Va, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Normalidad casi absoluta en los grandes centros logísticos y de distribución de España cuando se cumplen las primeras horas del paro indefinido convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Ahora mismo se manifiestan por el centro de Madrid, un punto en el que sí que podemos encontrar problemas de tráfico, pero bueno, igual que en cualquier otra protesta que tenga como escenario, pues eso, la capital de España. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? La verdad que es pronto para saberlo. Esta plataforma convocante representa a camioneros autónomos y por ahora no cuenta con el respaldo del resto de asociaciones del sector. Lo mismo ocurrió el pasado mes de marzo. Los primeros días no tuvieron un especial seguimiento, pero al final los paros se prolongaron casi 3 semanas, en concreto 20 días, y acabaron por afectar al suministro de productos básicos. Seguro que recuerdas esas imágenes de las estanterías del súper, sin algunos productos como por ejemplo la leche o las conservas. Bueno, esta huelga acaba de empezar, y a diferencia de la de el mes de marzo, esta vez los paros llegan en un momento comercialmente sensible, a las puertas de la campaña de Navidad, que tiene su gran apertura con los descuentos del Black Friday el próximo 25 de noviembre. Se calcula que las ventas en esta fecha se incrementan entre un 500 y un 700%, porque hay mucha gente que ese día pues hace ya sus compras navideñas. De hecho, ahora mismo los comercios o almacenes están haciendo acopio de todos esos productos que en apenas 15 días van a sacar a la venta en esa jornada de grandes descuentos. Precisamente por las fechas en las que estamos, se estima que la huelga podría costar unos 600 millones de pérdidas al día. Esto sería, eso sí, en el peor de los escenarios, si esta huelga consiguiera paralizar el transporte. Bueno, ¿por qué sale a la calle esta plataforma? Pues reclaman que se cumpla la ley de costes y también la ley de carga y descarga aprobada en agosto y que recoge, entre otras cosas, la prohibición de contratar sus servicios por debajo de coste, es decir, que los transportistas no trabajen a pérdidas. Insisten en que no les salen las cuentas a pesar de la bonificación en el precio del combustible. Esta plataforma asegura que el gobierno no ha cumplido las expectativas y tiene absoluta pasividad. El resto de asociaciones del transporte, sin embargo, no lo ven igual, no lo ven así, y de momento, insistimos, no secundan esta convocatoria. Pues este es el panorama de las primeras horas de paros. Tranquilidad y normalidad. La clave está en cuánto se puede alargar esta huelga y qué presión pueden llegar a tener en el resto del sector. Pues hasta ahora, a la 1:03 de la tarde, están pasando más cosas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y de forma internacional vamos a centrar la mirada en dos puntos del mundo. Por un lado, en Jersón, en Ucrania, el territorio recientemente reconquistado por el ejército de Kiev. Hoy el presidente Volodymyr Zelensky lo ha visitado por sorpresa. El otro punto de atención se encuentra a miles de kilómetros de distancia, en Bali, Indonesia. Allí, a esta hora, se reúnen Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20. Cumbre a la que, por cierto, no ha ido Vladimir Putin, quien en su lugar ha enviado a su ministro de Exteriores. Aquí en España, el gobierno no descarta la reforma del delito de malversación, uno más, como pide ¿quién? Bueno, pues lo pide Esquerra, y que se uniría al de sedición que ya ha pactado con los separatistas catalanes. Hoy la mesa del Congreso ha empezado a tramitar la proposición de ley de este último. Se reformaría el Código Penal por la vía de urgencia. Y abrazar la paz, la unidad, la concordia y los valores que el deporte siempre transmite es la invitación del Partido por la Paz que organiza el Movimiento Pontificio Escolas Ocurrentes, que tendrá lugar a las 5 de esta tarde en el Estadio Olímpico de Roma. Participarán 50 jugadores de los 5 continentes, algunos rusos y también ucranianos. Bueno, y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha animado a los jóvenes a no abandonar sus estudios secundarios. Hoy recuerda que los datos demuestran lo importante que es la formación para lograr un trabajo que les permita tener una vida digna en el futuro.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sergio Ramos lamenta no ir al Mundial de Qatar.
El central del Paris Saint-Germain, que estuvo en la prelista de Luis Enrique, se ha pronunciado a través de las redes sociales sobre su ausencia en la selección. Hay dos frases destacables. Reconoce que era un sueño por cumplir y que es duro porque hubiera sido su quinto Mundial, y termina deseando suerte a la selección española. La selección española que se va a concentrar tan solo en unos minutos para disputar el Mundial de Qatar, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 tienen que estar citados los 26 internacionales que van a realizar el primer entrenamiento a las 6:30 de la tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas. 11 de los 26 tuvieron partido con sus respectivos equipos este pasado fin de semana. Habrá que ver la evolución de Morata, que arrastra alguna molestia sin importancia en la cadera. Mañana por la mañana el equipo realizará el último entrenamiento en Madrid para viajar por la tarde rumbo a Amán. Jugamos el jueves el amistoso a las 5 de la tarde ante Jordania.
Uno de los convocados, Rodri, el centrocampista del Manchester City y de la selección española, acaba de hablar sobre sus ilusiones en este Mundial.
Es un sueño que hemos perseguido todos y que al final, el otro día cuando dieron la citación, tremendo. Y mis padres se encargaron de recordarme lo increíble que sea que esté en un Mundial y que al final he conseguido un sueño.
Y en tenis, en las finales ATP, ayer perdió Rafael Nadal con Taylor Fritz. Necesita ganar mañana a Félix Auger-Aliassime para seguir teniendo opciones en este torneo.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Hem baixat a 16 graus. Estàvem a les 12:20, a punt d'arribar als 17 graus. Hem perdut temperatura perquè el dia s'ha ennuvolat. I això vol dir que el sol no ens acaba d'escalfar i, per tant, hem perdut aquest grau. Però 16 graus, recorda que avui hem assolit una mínima de pràcticament 11 graus. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, busquem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida esperem intervals ennuvolats i també precipitacions dèbils i aïllades probables al Pirineu i menys probables a la resta de la província. Temperatures sense canvis importants, arribant fins als 20 graus de màxima a Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 graus de màxima a Viella. A més, també vent fluix variable. Demà dimarts esperem de nou intervals ennuvolats al principi, tendint, això sí, a partir del migdia, a ser l'ennuvolat o cobert amb precipitacions més importants al nord-oest. També temperatures sense canvis importants, amb 21 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 20 de màxima a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A més, vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Fem una repassada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La Guàrdia Civil ha intervingut aquest cap de setmana roba falsificada valorada amb un preu de venda al públic de prop dels 30.000 euros que anava destinada a ser venuda al mercat ambulant dels diumenges de Torreferrera. Agents del cos van aturar al matí, prop de la població de Torrelameu, un vehicle i dins hi van trobar nombroses peces de vestir, abrics, jaquetes i gorres, entre altres, de conegudes marques. Arran de les gestions policials, un perit oficial de les marques va certificar la falsedat de la roba. Davant els fets, la Guàrdia Civil va obrir diligències al conductor i únic ocupant del vehicle, un veí de Lleida de 39 anys i nacionalitat senegalesa, com a investigat per un presumpte delicte contra la propietat industrial. I des d'avui, l'atenció primària a Vilanova de la Barca s'ofereix al nou consultori local ubicat al carrer Raval de la Creu 32. Salut destaca la millora que suposa tant per als usuaris com per als professionals, ja que es tracta d'un ampli i lluminós espai de 490 metres quadrats dividits en dues plantes, dels quals el consultori n'ocupa gairebé 300. A la planta baixa hi ha 5 espais per a consultes i a la primera una sala diàfana polivalent que acollirà serveis municipals. El consultori, que forma part del ABS Lleida Rural Nord, compta amb un equip de medicina, infermeria i treball social que atén un miler de persones, un 27% majors de 65 anys. L'espai substitueix el que hi havia fins ara al carrer Major. El que no ha transcendit és si han dotat aquest nou equipament de més persones, per atendre i per omplir aquests consultoris. Aquest cap de setmana hi va haver una protesta contra l'Ajuntament de Lleida, contra l'equip de govern de la Paeria, que va mobilitzar 300 persones. Exigeixen coses com dialogar sobre els projectes de ciutat i que no s'imposin. La marxa la van convocar les associacions de veïns de la Bordeta, Magraners, Grealó i Quatre Pilans, Pardinyes, Secà, la plataforma de veïns de Pardinyes i l'entitat ecologista Ipcena. Hi va haver dues columnes, una que va sortir des de Capont i l'altra des de Pardinyes, i es van unir a la plaça de la Paeria. Unes 300 persones van participar. I les cooperatives agràries demanen mesures per reduir la factura energètica i evitar l'encariment dels aliments. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya assegura que l'increment dels costos de producció és insostenible i que no els poden repercutir al consumidor. I el doctor en Història de la Universitat de Lleida, Guillem Roca, s'ha endut aquest diumenge el 33è Premi Josep Lladanosa i Pujol d'Història Local dels Països Catalans amb el treball Les Olors a la Lleida Medieval. Salubritat i salut pública a Lleida entre els segles XIII i XV. Un estudi que, com el seu nom indica, aborda la sanitat que hi havia a Lleida, a la Lleida medieval. Roca ha recollit el guardó a l'acte de lliurament que s'ha celebrat a l'Ajuntament d'Alguaire. El premi al qual enguany optaven tres treballs distingeix els estudis d'història local dins l'àmbit de les terres de llengua catalana. La temàtica és lliure i està dotat amb 4.000 euros, a més de la publicació de l'estudi al diari La Mañana, que serà regalat el dia de Sant Jordi de l'any vinent. I les Borges Blanques proclama Josep Vallverdú fill adoptiu. L'autor de Rovelló ha recordat els 18 anys a l'Institut del Municipi com els seus millors anys de docent. Fem una pausa ràpida, rapidíssima, perquè de seguida està nosaltres el Joan Ramon González i amb ell parlarem doncs de els bocins d'història.
Esto es fútbol puro. Estoy loco porque ruede el balón.
Faltan 6 días. El Mundial de Fútbol de Qatar se juega en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostarem a 1:15, parlem dels bocins d'història, a veure si, igual que la setmana passada i l'altra, i segurament la propera, parlem de dates rodones o no, però que els bocins són bocins d'història, sigui data rodona o no. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Pues aquí una mica amb la ressaca del passat 7 de novembre, que recordarem els oients que van parlar de l'arribada de Lleida, sí, l'última gran arribada de l'any 82, entre el 7 i el 8 de novembre, i després fora micro, perquè no van tenir temps amb el programa, que els efectes de l'arribada, a part dels psicològics i els espectaculars, va ser sobretot la necessitat de netejar la ciutat pel fang.
Sí, sí,
l'aigua
sí, sí.
Baixava tan bruta, perquè bueno, havia hagut tot el moviment i de terra, i això era fang. I
això si poguéssim veure amb una muntanya amb una muntanya posada tot el sediment, anava a dir argila, és igual, tipus de terres que es van moure amb aquells dos dies de riuada, ens faria por, igual que ens fa, igual que ens fa por si poguéssim veure tota l'aigua que va baixar.
Correcte. Home, de fet, el 1907, la riuada que va haver, tot el fang que es va treure de la ciutat, es va ficar als Camps Elisis, i es va fer una muntanya així, una mica de divertimento, que se li deia el Gurugú, que és la que hi ha a Melilla, i és una mica. Per tant, aquí tenim una experiència d'aquelles de reaprofitar el fang i donar-li, no sé exactament en què consistia el divertimento als Camps Elisis, perquè ha desaparegut.
O sigui, la canalla, si fas una muntanya de terra, tu tranquil, se baixa, se tiren, ja saps.
Correcte, per descomptat. I per cert que allí encara queda un dels llocs que marca precisament on va arribar l'arribada, i aquestes fites històriques, no? I avui, com deies molt bé, també la setmana passada, el 7 de novembre, se va commemorar, aquí no és tan rodona la xifra perquè són 84 anys, però bé, és rodona perquè també són números, però no són aquells que ens agraden més a la societat, que és el de l'atac que va fer l'exèrcit republicà, l'últim atac que va fer a Catalunya l'exèrcit republicà per intentar treure pressió la tropa que se retirava de l'Ebre i que va fer un atac sorpresa per la zona del Baix Segre. Estem parlant de la Guerra Civil, l'any 1938, i que van passar aquella matinada del 6 al 7 de novembre per dos llocs del Segre, van passar-lo per davant de Torres de Segre, cap a Soses, i per davant d'Aitona en dues passarel·les, una aprofitant el pont que està devolat i que és el que havia fet en el seu moment, en 1914, a la Canadenca, per passar a l'altre costat del riu, perquè és la que controlava el canal de Serós, i una passarel·la que hi havia més a baix del riu. Aquest atac, per sorpresa, com tots els que va fer la República al llarg del front del Segre, sempre va ser exitós al principi, perquè agafava per sorpresa l'exèrcit franquista. I durant un dia o màxim dos dies, l'avanç era relativament important. Mai després aconseguien arribar als objectius programats, perquè la pròpia República pues, tenia a vegades el problema de que no hi havia un cos d'exèrcit preparat per això, sinó que per fer aquests atacs s'agafaven cossos d'exèrcit de diferents llocs i a vegades no hi havia aquesta cohesió necessària entre gent que està lluitant en aquells moments. No estaven ben planificats les alternatives després dels atacs per poder donar suport als combatents que estaven en primera línia i després la reacció de l'exèrcit franquista sempre era molt més contundent. Per tant, un cop l'efecte sorpresa, tots els atacs que es van produir des de que es va fer el front del Segre, que va ser, recordem, finals de març, primers d'abril del 38, fins que definitivament cau per la trencada del front en la zona de Serós i la zona de Balaguer a finals de desembre del mateix any 38, en aquells nou mesos que va estar el front establert entre el Noguera Pallaresa i el riu Segre, va haver diferents intents per part de la República de trencar aquest front. Per la part de Llavorsí, per la part de Trem, va haver també unes lluites importants, a la zona de Balaguer, el Merengue és un dels jocs emblemàtics, per lo que van morir allí gent d'aquesta de poc preparada, que era la lleva del Biberó, a Vilanova de la Barca, potser és un dels més peculiars, perquè la República va atacar en tanquetes, i de fet encara podem veure a Vilanova de la Barca la part inferior d'un dels tancs, aquests que els russos van donar a la República perquè poguessin donar una força a la guerra.
On està? A la part de baix del riu?
El tanc, el tanc està a la part de dalt, està a la part nova, l'han fet un monument, està sobre mateix del pont que té actualment Vilanova de la Barca, que es va fer després de la guerra, i que hi ha el monument, una capella dedicada al Terç de Montserrat, que són els que van atacar per aquí també, que era franquista, i hi ha una capelleta dedicada a la Mare de Montserrat, amb un estil d'aquestos madrileño, diríem, de regiones abastades, i a sobre mateix està la tanqueta.
Val.
Amb una inscripció que recorda de sempre, que no hauria d'haver passat aquestes coses de la guerra. I després, ara recordem que Vilanova de la Barca, ja que s'ha introduït una mica la cunya, va patir molt perquè en els contraatacs que va fer la aviació franquista va destrossar totalment el poble de Vilanova, i del poble vell apenas queden quatre cases, part de l'església, que ara és un centre cultural, i se va fer un poble nou. I aquest poble nou, inclús es va fer amb treballadors presoners de la República, i hi ha encara alguna fotografia que es veia que queda els barracons com un camp de concentració amb un dipòsit d'aigua, que és l'únic que queda, recordant com es va fer aquest poble nou, que és un poble d'aquestos que no té la personalitat característica dels nostres pobles, sinó que és un poble com els que podem veure d'aquestos de colonització, a la zona de Sucs o Gimenells, i per tant té la seva peculiaritat.
Estava mirant ara, és veritat, només queda la part de les orugues, per entendre'ns, d'allí cap a baix. Però vaja, bàsicament és un tros de ferro oxidat.
El que passa és que
és això.
Al ser una tanqueta és la que queda més aquí. El curiós és que van passar els tancs cap a l'altre costat, evidentment, per intentar arribar a l'objectiu, que era agafar la carretera que anava de Menàrguens a Balaguer. No van aconseguir-ho perquè es van aturar a la séquia que ja baixava, i va haver l'ofensiva important, i els franquistes, que en aquells moments ja controlaven la central de Camarasa i totes les centrals del Pallaresa, van obrir les comportes i se van trobar que no podien retrocedir, molts tancs encara no havien arribat, se van quedar dintre del riu, i aquest es va salvar precisament perquè va quedar anegat completament dintre del riu. Després, al cap de molts anys, és a dir, potser ara farà, no vull enganyar ningú, però uns 15 anys, que és quan se va treure del riu i se va portar aquí dalt, perquè tots els altres van desaparèixer completament, i de més, inclús a vegades alguns per fer ratlla, no? Doncs, a part d'aquests atacs, a Lleida no va haver cap atac important, tot i que tenim aquest recorregut que podem fer pels impactes de l'ala que podem veure, perquè recordem que Lleida, el costat esquerre estava en mans republicanes i el costat dret estava en mans franquistes, i des del que és l'art d'Indivili Mandoni, o el que és el Banc d'Espanya, o el que és la casa que hi ha a la cantonada de Vila Antònia a l'Avinguda del Segre, són potser els llocs més emblemàtics on poden trobar molts impactes de bala d'aquests tirotejos que es produïen d'una manera, podríem dir, de divertimento, perquè no va ser atacs formals. L'atac formal definitiu que es va fer va ser aquest, el que comentava, entre el 6 i el 7 de novembre. Va ser un atac que també, com tots, va arribar a recuperar per la República les poblacions de Soses, Aitona i Serós. Serós, recordem que els franquistes en el seu moment ja tenien un cap de pont, el qual va aguantar els 15 dies que va estar l'exèrcit republicà dominant Serós, és a dir, és curiós que va quedar pràcticament aïllat, però per un costadet encara es comunicaven les tropes franquistes, que són les que les subministraven material i aliment, i per tant va aguantar aquest cap de pont. I finalment ja l'atac franquista va ser contundent i cap al 20-22 de novembre ja es van retirar i va tornar tot als orígens, amb una gran quantitat de baixes, com som el passat, malauradament, i que hi ha encara moltes d'aquestes fosses que estan per allí escampades al Baix Segre que no coneixem. Fins aquí, això hauria estat un fet més de la Guerra Civil, com tots els que hem comentat d'una manera així ràpida, al llarg del front del Segre. Però pel Baix Segre van tenir la sort de que va vindre un fotògraf que en aquells moments era, i durant molts anys se pot considerar el millor fotògraf de guerra del món, que és el famós Robert Capa.
Ah, sí?
Robert Capa és un personatge molt interessant, perquè ell es deia, el seu nom era Erno Friedman, era hongarès. Quan van començar els problemes ja de persecució als jueus, perquè ell era jueu, va marxar d'Hongria, se va anar primer a Alemanya i veure que les coses encara eren pitjors, va anar cap a París i allí va començar a guanyar-se la vida fent fotografies i va veure que li començava a sortir bé aquesta història. Va fer reportatges, se va anar a Rússia, va fer un dels primers reportatges de la Unió Soviètica dels anys 20, que llavors era quan estava tota l'apogeu i tota la il·lusió del món comunista, del que podria ser un país comunista. Després, malauradament, ja sabem com va acabar la cosa, però en aquells moments era la il·lusió d'aquest canvi, i a principis dels anys 30 va conèixer amb un altre fotògraf, que també era a Alemanya, que es deia Herta Pokorile, i amb la qual va tenir una relació amorosa i també professional. I van començar a fer tàndem professional, però la Herta, com a dona espavilada i molt bona fotògrafa, va dir, escolta, Erno, tu amb Erno Friedman i jo amb Herta Pokorile, les fotos que farem no guanyarem gaire perquè sí, no tenen massa...
No té màrqueting.
No té marketing. I a ella se li va ocórrer de dir, per què no inventem un nom d'un fotògraf anglès? Nosaltres som els seus representants... Anglès, perdó, americà. I nosaltres som els seus representants aquí a Europa. I dit i fet. Llavors inventen el nom de Robert Capa. Llavors, des de l'any 33 fins a l'any 37... totes les fotos que firmen Robert Capa les van fer la parella. I no sabem qui dels dos va fer la foto. A vegades ara s'està veient que potser era més bona fotògrafa la pròpia Herta, que no pas el que més coneixen com Robert Capa. Al final van vindre a la Guerra d'Espanya, el 36, van estar al front d'Aragó, que estava molt parat, i llavors van anar cap a Andalusia i van fer una de les fotos icòniques, que és aquella que es veu el miliciano que està a punt de morir, que l'han donat un tret en Cerro Muriano, i que no saben qui dels dos la va fer. Sembla que cap a finals del 36-37 sembla que hi ha un distanciament a nivell sentimental, i sembla que la Herta Pokorile, la part femenina de Robert Capa, comença a reivindicar nom propi, i és quan agafa el nom de Herta Taro, que també és més coneguda, i diu, aquest potser també ven més que el meu, de Pokorile, Herta Taro. Malauradament va durar poc, perquè en la batalla de Brunete de l'any 37 estava cobrint aquesta batalla ella, una ofensiva que va fer l'exèrcit republicà contra les tropes franquistes de Madrid, i en la retirada, quan va retirar-se perquè va fracassar l'atac republicà, es va, com a bona fotògrafa de campanya, estava fent fotos amb la càmera, es va pujar al costat allò, a la vora d'un cotxe o d'un camió, i en un batge retirant-se el camió va caure al terra, i en aquells moments va passar una tanqueta i la va aixafar completament per sobre. No va morir immediatament, encara va aguantar entre 24 i 48 hores, però va morir. I a partir de llavors, evidentment, ja sí que les fotos que continuen firmant com a Robert Capa ja sí que són solament de Robert Capa, perquè ja, malauradament, la Herta havia mort. Per tant, Robert Capa, que havia anat l'any 38 a cobrir la marxa final de les tropes republicanes de l'Ebre, va a Barcelona, això sembla que va ser el 5 de novembre, està a Barcelona, havia estat amb Hemingway, que també estava cobrint fotos en aquesta zona, i la nit del 6 de novembre s'entera que està fent aquest atac a l'exèrcit republicà. Ell agafa el cotxe aquella nit, arribaria i se planta en Aitona pues, cap a les 8 del matí o les 9, i fa un recorregut seguint a l'exèrcit republicà, tira quasi 250 fotografies de com arriben els primers ferits a l'hospital que s'havia aprofitat provisionalment, que era la pròpia central del canal de Serós, que està al terme d'Aitona, passa el riu, va trobant ferits que van arribant, arriba a Aitona i puja fins a la Serra Brisa, que és un d'aquests tossals que caracteritzen el Baix Ebre, i és on s'havia aturat, està pràcticament a quasi 2 quilòmetres del riu, on s'havia aturat l'ofensiva de l'exèrcit republicà. I allí fa unes fotos impactants. En una primera part, dels soldats que estan sota les roques de Serra Brisa esperant ordres per atacar, estan pues, en actitud passiva, tranquil·la. Hi ha una foto icònica, estan sota una balma d'aquestes amb un soldat que té pues, la cama posada així creuada, com si estigués al sofà de casa. Després veiem unes altres fotos que es veuen els soldats que estan escrivint cartes perquè estan sabent que han de marxar cap al front. Després ja es veu a l'altra zona en la que ja estan marxant-se, ja estan desfilant, podríem dir, cap al front. Després arriba a una altra zona en la que es veuen les fotos on se troben uns soldats que estan arengats pel comissari polític del moment, que s'animin a lluitar i ser el més valents possibles, però al costat estan les fotos dels primers ferits també, que veu que estan baixant i que al principi no tenien inclús quasi bé ningú en el que serien lliteres, i els baixen a cadireta, a cavall i així. I finalment arriba al límit de lo que són els masos de vell, d'allà no passa, que és on ja estan impactant els projectils franquistes, i d'ahir no passa. Tira cap enrere, se va amb aquest material cap a Barcelona i se va cap a París, i al cap d'uns 15 dies aconsegueix que es publiquin en diferents revistes europees, com regals d'aquestes famoses del moment, Life i de més, i és l'últim, diríem, cant, podríem dir, que es fa a nivell europeu en favor de la República, veient aquest atac, aquest esforç que fa la República per intentar guanyar una guerra que ja pràcticament la tenia perduda i que definitivament a partir d'aquí ja va caure tot en picat. Llavors, el fet que tenia aquestes fotografies fa que aquest atac sigui especialment diferent. Per això el 2018 ha hagut diversos intents per part de diferents fotògrafs d'aquí de Lleida, d'altres, per exemple, Josep Ignasi Rodríguez, part també de gent del Centre Excursionista de Lleida, però finalment el Pol Galito, que és un especialista en la Guerra Civil, és el que va identificar fotografies del cap en mà tots els espais actualment encara conservats in situ. Això ens va permetre l'any 2018 proposar des de la Diputació de Lleida, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Aitona, que va agafar de seguida la idea de crear una ruta física que es pogués visitar, i finalment se va executar, passes que la pandèmia l'ho va retrasar, i l'any passat es va inaugurar una ruta que permet recórrer pel teu compte, sense cap problema, la serra aquesta de Serra Brisa, i amb uns atrils veus les fotos de capa, sobretot la foto més emblemàtica, i pots veure que aquella foto que va fer capa fa 84 anys, actualment veus la roca exactament igual. Falten les persones, però almenys és el mateix.
Són els reporters d'avui en dia, que tots portem el mòbil amb una càmera a la butxaca,
correcte,
que a més quede publicat i guardat, que no hi hagi un problema mundial amb ordinadors i servidors que potser ho perdrem tot.
Sí.
Doncs pues bueno, són els reporters. De totes maneres, potser és una de les vessants més, bueno, sens dubte ho és, la més perillosa d'un fotògraf, sí, el fotògraf bèl·lic.
Sí, sí. No
perquè... I els dos van acabar morts,
sí, sí,
d'hora.
Sí, sí, perquè, bueno, ja era una miqueta més grandet el Robert Capa, perquè sí, després de la Guerra d'Espanya...
Tenia 41 anys,
correcte,
com a morir.
Sí, sí, però la Gerda tenia 27,
sí, 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 sí,
27,
sí,
exactament. Sí, sí. Perquè ell, després de la Segona Guerra Mundial, que també la va cobrir, després va tenir una etapa de pau, que es va dedicar a fer fotos de models i les estacions d'esquí i demés.
No li devia agradar massa això, no, escolta, no.
Perquè, de fet, al 54, quan comença la Guerra del Vietnam, se va al Vietnam i allí té la mala sort d'aixafar una mina i...
Sí.
I sort que la càmera, dirien que et portava, no va rebentar amb la mina, perquè pràcticament tenim l'última foto de Robert Capa, que està seguint un cos d'exèrcit francès, i llavors ja es veu tot. Tot això ve a compte perquè aquest cap de setmana passat, del 5 i 6 de novembre, des de l'Ajuntament d'Aitona es van fer unes jornades, primer una tècnica de divulgació des del punt de vista d'especialistes com Pol Galitó, jo mateix he aportat el que he pogut també a nivell del patrimoni de la Guerra Civil en aquesta zona, la fotografia de la Guerra Civil que va fer el Josep Ignasi Rodríguez i la Pilar Echauz, i les noves tecnologies que va fer l'Héctor Atienza i la Guerra Civil, va permetre fer un seminari amb una assistència d'unes 50 persones per aprofundir sobre aquests temes, i el diumenge passat, el diumenge dia 6, es va fer una petita festa des del punt de vista de que es va fer tot un recorregut guiat per aquesta ruta, que torno a dir que no cal que sigui guiada, però bueno, si es fa guiada sempre pots aportar més informació.
Sí, home, evidentment.
I amb un concert extraordinari del Ramon Redorta, que era pues, trinxeres, o sigui, cançons de trinxeres, es van fer allí mateix, a les trinxeres, com podien estar els soldats quan tenien algú que sabia cantar. I per acabar-lo d'animar, van vindre recreacionistes de la Batalla de l'Ebre, que vestits amb els uniformes del moment, es van col·locar tal com estan a les fotos del CAPA, ells vestits, i es van poder veure les fotos del CAPA en blanc i negre, i ara es poden fer les fotos en color i en les mateixes posicions com estaven. Que molta gent, encara que no vagi vestit de soldat, molta gent fa això, juga a ficar-se sota de la balma tal com estan a la foto i surten en plan de grup, que també està bé. És una manera de recuperar aquesta memòria al mateix temps, pues, demanar aquesta pau, que sempre és molt important i necessari. Bé, recordar aquest fet i animar la gent, pues, que si tenen ganes de fer turisme, pues, aquest és un turisme que es pot fer per Aitona, a part del fruiturisme que es fa estacionalment, però sí, durant tot l'any, aquesta ruta de capa, que és força interessant i té aquest aspecte.
Pensava que deies animar la gent que segueixi fent fotos.
També, això per descomptat.
Si veguéssim, Joan Ramon, totes les fotos que es fan en un dia, a tot el món, avui en dia, impreses en paper fotogràfic,
sí.
Seria una muntanya.
Totalment, totalment.
Però segur, eh?
Totalment.
Parlo d'un dia, només.
Sí.
Jo és que miro el meu carret, i veig les fotos que fas al cap d'un any, i dius, és que, clar, no pot ser. No. Abans, carret vull dir al telèfon.
Sí. No, jo tampoc.
Abans fes, compraves el carret de 24, el de 36, era que quasi bé com un luxe,
sí.
I el de 12 es quedava curt, el de 24,
sí,
no?
Sí,
i primer havies de comprar el carret,
clar.
Després portar-lo, revelar, clar, i correcte, imprimir, i claro,
sí.
Tot era despesa, per clar. Tant, quan tiraves una foto te la pensaves bé.
Clar, sí, no, però descomptat, encara hi ha amb això, jo recordo quan sortia de viatge que portava diversos carrets,
sí,
per poder tirar,
clar.
I a més sempre tirava diapositives, que després acaben guardant-les, perquè per veure-les
has
de fer
un
tot aquest muntatge,
sí.
Però que a vegades la diapositiva té una qualitat i te permetia a vegades, pues, alguna xerrada, conferència, explicar-lo i demés. Ara, bueno, la foto és digital, pots utilitzar-la com vulguis.
El mòbil i venga.
I passes que a vegades acaben, sí que en paper no es fan, però algunes acaben després esborrant, i en el fons, a la llarga, potser hi haurà menys fotos que abans.
Això ho diu la meva mare sempre. Diu, sí, tenim moltes fotos i tal, perquè quan les vols veure, pues, sí, has de connectar l'aparell a la tele o alguna cosa. Diu, però no ets conscient d'on està aquella fotografia.
No, exactament.
Si hi ha algun percans informàtic, doncs...
Sí, no, a tots ens ha passat que ens has esborrat l'ordinador, s'ha espatllat, o el mòbil, que no sé què, i bum, has perdut material. I ja està. I a vegades algunes són més o menys recuperables que d'altres, no?
En fi, Joan Ramon González, un altre bocí d'història de les nostres terres, que són força interessants.
Perfecte.
Que acabis de passar bona setmana.
Pues lo mateix a tothom, que vagi molt bé.
Suena el himno de España.
Todo acontecimiento histórico merece una cobertura histórica. Y COPE se vuelca con el Mundial de Fútbol 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva.
Chan, 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 chan.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama y nuestros enviados especiales desde Qatar.
Banquillo Miguelito.
Con la transmisión de todos los partidos y los protagonistas en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Programón por delante.
Desde el 20 de noviembre, el Mundial de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem directes cap a les 2 de la tarda. Els núvols que segueixen presents sobre la ciutat de Lleida que han frenat la temperatura. Ens han quedat a 16, entre 16 i 17 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Però vull dir que estem a 14 de novembre, que són temperatures que potser ja les signaríem o no, que potser no va del tot bé això a l'ecosistema, que no faci fred quan n'ha de fer o que no faci calor quan n'ha de fer o que no en faci tanta. Però vaja, que en fi, que això no és tema nostre, ni molt menys d'ara de la radiografia. Parlem d'esports, com sempre ben acompanyats amb nosaltres, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Vas dinar al camp d'esports ahir?
No.
Havia com una zona de fanzón, va haver una cassola de fideuà que Déu-n'hi-do,
Molt bé, home.
Escolta. Tenia bona pinta.
Tenien permisos o no per fer-la?
No ho sé, això. Sí, aquesta és una altra història.
No,
que
ho dic perquè la resta de clubs han de demanar permís per anar al lavabo i tot.
Clar, això, el problema és que no és un problema del Lleida Esportiu, sinó de l'Ajuntament de Lleida, que és qui hauria de regular i otorgar permisos.
No, que ho dic,
no?
I que igual si el tenien, que sí, jo sí, no, estic no parlant sense saber-ho, però que vull dir que els altres hem de passar per l'Aro i ho fem encantats, però hauria de ser tothom igual.
Vanessa Ortega, presidenta del Balafia Volley, què tal?
Bon dia, companys.
Com estàs?
Bueno, a mi aquestes coses m'emprenyen una mica. No, més que res, perquè jo, per tenir un food truck a fora del pavelló, doncs la persona que ve ha de presentar el permís de l'extintor, el carnet de manipulació d'aliments, hem de pagar una...
Un food truck, que ja ve amb el seu vehicle i
una
tot,
una taxa d'ocupació pública, he de demanar permís, he de fer moltes coses per tenir un food truck una tarda al pavelló. No sé si per fer una fideuada es necessita manipulació d'aliments o no, però...
Home, en principi sí que es necessita. Se suposa que la gent que ho fa ja són empreses que s'hi dediquen i que sí que ho deuen de tenir, suposo. En fi, ahir va ser un dia de futbol amb Copa del Rei a 2 punts. A les 12 del migdia al municipal de Mollerussa s'enfrontaven el Mollerussa i el Rayo Vallecano en primera divisió amb un estadi ple, més de 3.000 o 3.500 persones, amb grades supletoris muntades, 12 del migdia, per tant, un temps... A més, ahir va fer sol. Ahir m'ho passava ara l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, vam tornar a passar dels 20 graus a la ciutat de Lleida, al novembre, Per tant, ideal. Aviam, al final va passar el que havia de passar, però el Mollerussa li va donar feina al Rayo Vallecano. I a les 6 de la tarda teníem la segona cita, potser no tan glamurosa, al camp d'esports, amb Copa del Rei, amb un Lleida Esportiu que reveia el líder de la segona divisió A, de la Smartbank, el Deportivo Alavés. El sorteig el vam dir aquí en directe, la radiografia, en un partit en el que al final va acabar amb un 0-1, un resultat curt, un partit en el que el Deportivo Alavés potser no va acabar de demostrar el que podia fer o no venia amb les cartes. És veritat que en roda de premsa el seu entrenador va dir que tenen molts problemes de jugadors perquè té poques fitxes de professional, ja devenia molta gent del B i que quan fan els canvis els ha de fer 2 en 2 perquè n'ha de posar i traure. En fi, sigui com sigui, al final, després de la roda de premsa i després d'escoltar a Pere Martí, que no hi havia anat mai, l'entrenador de Lleida, em va venir a la ment una frase que és: hemos jugado como nunca y hemos perdido como siempre. Sí que és veritat que és Copa del Rei, que és un equip de segona A, que a més és el líder, però al final la porteria rival va quedar 0. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Bon dia, sí. Escoltant, estava pensant amb la Vanessa Ortega, que l'entrenador a la vez digui que té problemes de jugadors. Me sembla una barbaritat total. La Vanessa Ortega no va anar a Sabadell amb 4 jugadors, 2 perquè estaven estudiant.
Sí, sí.
És a dir, que un jugador deportiu a la vez estigui estudiant segur que no hi és. Però és increïble, no? El món de l'esport és un món de victimisme, Xavi.
No.
Qualsevol, és a dir, no tinc jugadors. El del deportiu a la vez, líder de segona A.
Que sí, però l'entrenador va dir que la seva fitxa de professional, o sigui, que la seva plantilla de professionals
anècdota,
era de 19.
Volia dir que el futbol juga a part, no, presidenta?
Ah, sí, evidentment.
Està claríssim.
És que això ho diem sempre amb la Vanessa abans de començar la tertúlia.
Juguen a part, no?
El futbol juga a part i a Lleida també. El que passa és que és veritat que en aquest país el futbol té molta força,
però fica't massa. Però fica't a l'Alavés, en aquest cas.
Sí, bueno, jo contenta, evidentment, de l'ambient a Mollerussa i de l'ambient a Lleida. Està claríssim que això és un benefici per a l'esport, és un benefici per al territori i està claríssim que superbé.
malgrat això, doncs, bueno, no hem aconseguit en cap dels dos equips passar ronda, no passa res.
El del Mollerussa era... Jo crec que entrava dins de la quiniela, i el de Lleida segurament també.
I el de Lleida també.
El que passa que no és el mateix perdre 0-1, no? Estan allí...
Bueno, el Lleida la va tenir fins a l'últim minut.
Que et fotin un to de 0-5 i... No, que...
El que passa és que...
Per afrontar la Lliga, doncs, no entre. Segurament...
Cap on xuta el Lleida no entre. Es mou la porteria, es fa petita, o no sé què passa. Xavi Pérez, aquest matí amb Sergi Tora a la redacció recordàvem els anys precedents de l'ascens del Lleida a primera divisió, amb aquelles rivalitats Lleida Unió Esportiva Lleida-Mollerussa, amb els dos a segona A, com van baixar, com van pujar. Tot això venia perquè ahir Catalunya Ràdio va fer un programa homenatge coincidint amb el partit per recordar a Dani Badia i a Josep Maria Perelló, en el que Sergi Tor va intervenir, va recordar els inicis, i després es van començar a parlar d'això, i aquest matí en parlàvem. Déu-n'hi-do, sí que és veritat, llavors dèiem això del futbol, però clar, llavors sí que estàvem parlant d'un Lleida i un Mollerussa a la segona A.
Quins anys? Bueno, clar, és un... Quina nostàlgia, no?
Tirar enrere. 30 anys.
30 anys enrere, parlar-hi... Sí, fa 30 anys. Poc li deu faltar. Però quina nostàlgia, no? Parlar de dos equips a la segona A, pues, bueno, el Lleida fa molt temps que no està a la segona A, no?
Estem a la segona federació.
20.
I, sí, pues, per això ves comptant, eh?
20 anys.
I bueno, Mollerussa va ser una eclosió en el seu moment, però va poder ficar un equip i a segona divisió, i això és molt important per la ciutat i pel territori, tant, atenció amb això.
Deixeu-me que saludi a Albert Escuer, cap d'Esports del Diari La Mañana. Albert, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
No, tu també el recordes, aquells anys?
Sí, home, a banda va ser l'any que vaig debutar amb aquesta Santa Feina, a més, seguint el Mollerussa a segona, a temporada 88-89. Sí, que me'n recordo, sí.
Bueno, pues, així tens bons records, també. Bé, a veure, us pregunto, el Lleida Esportiu ahir com va jugar?
O sigui, com sempre.
Millor que habitualment, com sempre, o pitjor?
Aviam, jo crec que comparades del partit d'ahir va ser un partit divertit, tant a Mollerussa com a Camp d'Esports. Jo ficaria aquest adjectiu, partits divertits, que...
Ja, però a mi partit divertit no em diu gran
cosa. Bueno, però jo em vaig divertir.
No, sí, perquè jo... no juguen res.
Que sí, això sí, però és que jo Lleida Esportiu...
I se juga molt.
Però jo Lleida Esportiu no l'havia vist, només em guio pel que m'expliqueu, i ahir veient-lo vaig pensar, home, clar, és veritat, li falta el més important, fer gol.
Sí, però tampoc no és això. Vull dir, el rival és el rival i té de jugar, i quan ell vol t'apreta i si haguessin quedat 0-4, tampoc no m'has passat.
Sí, però a mi la segona part l'Alavés me va decepcionar, eh? Va marcar el gol i
bueno,
no res, però... part. No t'ha rejut a porteria.
Però va treure l'home suficient important...
Salva Sevilla. No, aviam.
Per portar-se l'equip.
Aviam. Com ha dit ara el Ricard, el Lleida fa el mateix amb el cué del seu grup, que va ser l'Olot, que amb el líder de segona A. I el resultat és el mateix. I el partit té el mateix guió. Hi ha cosetes del Lleida que ens agraden, no hi ha res de gol, i que és la veritat del futbol, per això estem aquí des de fa un mes anunciant que Lleida patirà molt per salvar la categoria si no reforça la davantera d'una manera obligatòria, necessària i perentòria, s'ha d'esperar l'1 de gener, per tant, però... s'ha d'anar vius a l'1 de gener, per tant, el partit davant de l'Alzira és clau, és fonamental, és una final. I, dit això, sempre hi ha un erradet en defensa, tant davant de l'Olot, davant del Saguntí o davant de l'Alavés, que et fa el 0-1, perquè el gol és de Guassa. Perquè és un córner on ni Alfa, en aquest cas és Alfa, i mira que m'estimo l'Alfa i m'agradaria que guanyés la vida amb això, ni Denis, van a pressionar. I em va recordar el gol que encaixa el Barça al camp del Liverpool. I és tant, totalment tant. Diferent. Però era un gol amb servei curt, clar, la telefona centrada sol, n'hi ha un entrenament. Si té una cama davant i fa aquella centrada, res a dir. Però pot pensar, mira, i clar, te la centra perfecte, però és que no van a pressionar. I sempre hi ha aquella erradeta del 0-1 i cap a casa. Per tant, és igual, Olot, Calavés. Això sí, va ser un partit divertit per l'ambient al camp.
Em fa gràcia lo de divertit, perquè és com te presenten amb un noi i diu, bueno, és simpàtic.
Sí, és simpàtic.
Això em va passar moltes vegades a mi. Ara m'has tocat la moral. Jo he fet un anàlisi futbolístic dels meus sentiments ahir, com va anar. Divertit. L'altre ha estat molta moral, eh?
Sergi, un moment. Albert.
No, que dic això que diu el Sergi, bé, doncs, com a conseqüència del que t'ha d'anar a contestar a tu quan has dit com va jugar el Lleida, i és destensionat, igual que el Mollerussa, davant d'aquests partits, en el que el normal és perdre amb un rival de superior categoria, doncs no tens l'atenció de la competició en la que t'està jugant uns punts, no. A partir d'aquí, el fet de jugar destensionat no implica, doncs, són evidents. El Mollerussa va competir bé, però és cert que la primera part en pot fer 4 el Rayo, i el Lleida doncs competeix bé, però també és cert que l'MVP del partit és Ramon Vilà, que és el porter, no?
Sí, i reconegut directament per les xarxes socials del Deportivo Alavés, eh? Sí, sí.
Clar, aleshores, bueno, doncs ja està, i ja ha passat. El problema és que amb aquestes eliminatòries, que sempre diu que tens molt a guanyar i poc a perdre, jo crec que és al revés. I esperem que el partit d'ahir no sigui un exemple, perquè Figueres marxa lesionat, i com aquest noi en tingui per 2-3 setmanes, són feina rai perquè no tenim més centrals.
Bueno, jugarà a Pla de Vall.
Aleshores,
jugarà a Pla de Vall i Caixes.
No, clar, i tu també pots jugar.
A veure, jo... Pla de Vall és millor que jo, home. No va jugar malament ahir, Pla de Vall, eh? No
tens fitxa.
No va fer mal partit.
Pla de Vall no sé,
per a res, no tinc fitxa, però no estic ni fitxa ni fitxat.
Però jo que no el segueixo, Òscar Rubio, per exemple, ahir estava fluix, eh?
Ahir sí.
Fa uns dies està fluix.
Per poder jugar... Iñaki pot jugar de davant de centre, bueno. Oscar Rubio pot jugar
la defensa
de
central, és muntar de Pla de Vall, Gaixas...
I tot el que tu vulguis, però la veritat, a la partida llega, hi ha dos únics centrals. Per molt que el director esportiu digués que Rubio pot jugar de central, Nani pot jugar de central, Plade pot jugar
si
de
poder.
Central... Bueno, sí, és el que dic, tu i jo també podem jugar de central. Sí, sí. Altra cosa, és el rendiment que donarem.
Escolta, una cosa, de manera breu. Vaig estar a la roda de premsa amb l'entrenador del Lleida Esportiu. La veritat és que em va transmetre un optimisme, ja et dic, no l'havia vist mai, no havia parlat mai amb ell, estava encantadíssim del partit, els jugadors els va puntuar amb un 15 o 16, suposo, sobre 10, i que tranquils, que clar, ens han anul·lat 4 gols als darrers partits, travessers, que quan comenci a entrar la pilota, que això serà un no parar.
Que en parlarem dilluns que ve d'això.
Que entri, doncs.
Aviam, sí. Les gradacions
bueno,
de...
Ja ho sé, però vull dir que estava molt content l'entrada del Lleida.
No pot estar malament. Tampoc no, el partit tampoc no era per tirar coets.
No, ja, Fer, és cert, els últims 4 minuts cada córner se va celebrar com un gol amb els 4 córners. Però aviam, Pere Martí a les sales de premsa, cadascú parla com vol i de la manera que és, no? Pere Martí des del primer dia, doncs, intenta aportar optimisme. Ja altres que no. I el seu optimisme és que la jornada 4 davant del Penya Deportiva amb 0-0, jugant bé el Lleida davant del Penya Deportiva, jugant molt bé aquell dia, ja li van dir, hòstia, hem jugat molt bé però no hem marcat. Hi ha problemes de gol, que en portem un en 4 partits, i ell amb el seu valencià va dir, no estic preocupat, sortiran del bolsillo. Del bolsillo d'Adrià de Mesa, de Denis, del bolsillo, perfecte. Per tant, no està preocupat.
Ah, jo pensava que el bolsillo del president, fitxant...
No, bueno, això va dir ell. Va dir jornada 4. I després tampoc no tenim aquí, jo crec que també, perquè som premsa local, una rigorositat extrema, ni amb Pere Martín ni amb ningú, del que es diu i el que es fa. Com pot passar amb Xavi, amb Ancelotti, amb Simeoni, del que han dit amb altres mitjans de comunicació, que també ho trobo bé, no? Val. Aleshores, és un home optimista. També va dir abans del partit, davant de l'Alavés, demà som tan xulos que farem 2 gols.
Sí.
Jo crec que està bé, eh? Pues, bueno, per animar, pues, em queda 0, una altra vegada. I quan han parlat a 0 davant de l'Olot, no és que ens han anul·lat 2 gols. A 0 davant de l'Aragó, no és que ens han anul·lat un gol i hi ha un penal que no l'han pitat. Aleshores, ell no diu el problema real, no l'ha anomenat mai, que és falta de gol, i sempre intenta convèncer de que quan marquem el primer això serà, doncs, una catarata o una epidèmia. Fa un discurs optimista que no és ni bon ni dolent. Si no guanya davant de l'Alzira, ja no hi haurà discurs.
Bueno.
És normal que tu, després de plantar-li cada vegades, almenys a nivell de marcador, siguis optimista.
Sí.
Però faríem bé de no caure en el parany que ja vam caure el mes d'agost. Després d'una pretemporada en la que vam guanyar l'Espesa, el Matret, el Guaire i poca cosa més, ja ens vam pensar que era el meu sitio i després la Lliga ens va picar al nostre lloc. No?
Però
que no repetim ara l'error d'enllibernar-nos amb el que va passar al Camp d'Esports, en un partit en què, insisteixo, l'MVP va ser el porter, i ara ens pensem que som el que no som.
No,
i Pere Martí, Sergi, és que què vols que et digui, Pere Martí?
No, però clar, hi ha entrenadors que potser dirien que ens falta gol, el gol que vam rebre va ser un error nostre, que s'ha de treballar, però ell no ho ha fet mai.
Potser presumptament no li deixen dir això, presumptament.
No, home, ja és gran, té 40 anys, pot el que vulguis.
Sí, el que vulguis.
Però ens faltaria, que ara no pogués parlar.
Bueno, Sergi, això que pot dir el que vulgui, jo tinc entès que no pot ni alinear el que vulgui.
No pot ni? Jo no tinc proves, jo tinc proves amb això.
Mare meva.
No, és un tema important.
Però l'entrenador és ell, s'ho menja ell, l'entrenador és ell. El seu cap el que volarà,
Jo no ho sé.
Jo tampoc tinc proves, però tampoc tinc dubtes. Bueno, però més enllà de la paraula de gent documentada, vaja.
Tampoc té molt on triar,
Què vols que et digui?
Bueno, fa canvis cada partit,
Què vols que et digui? Que no tenim gols, ja ho sabem, que no tenim gols. però bueno, és que vols que surti cada setmana dient...
No, però hi ha entrenadors que diuen la realitat
o... Que no tenim gol.
Correcte, però ell no ha dit mai.
No hi ha manera de guanyar un partit. Esperem, Martí, doncs jo crec que ha arribat a un punt i a un nivell de resignació que diu, bueno, doncs ja està, si fem un bon partit en Alavés i ho competim, doncs fantàstic. I si sona la quarta banda del tira, doncs fantàstic. Però també entenc que no pot estar cada setmana dient que no tenim gol, però tot el dia que entrin entraran totes. No, el problema és que efectivament no tenim gol, però això no és responsabilitat de l'entrenador.
Bueno, no tenim gol, és igual, la porteria va quedar bueno, zero.
És la veritat suprema, és com el voleibol i tenim punts.
No, evidentment, el proper partit a casa, davant de l'Alzira, a casa, evidentment no hi haurà més de 5.000 persones.
No, hi haurà 1.800.
Com ahir, és el proper diumenge, està marcat a les 5 de la tarda. L'Alzira
del Mundial
és tercer per la cua, amb el qual és un partit que s'ha de guanyar sí o sí, jugant malament, bé, com sigui, amb final. Gol il·legal a l'últim minut,
sí,
com
sí,
sigui.
Sí, il·legal, sí.
No, no, ho dic perquè sí, són tres punts.
La il·legalitat entra, la il·legalitat bàsic, entra, sí.
Però, Ricard, quants punts més tenim que l'Alzira?
Dos.
No, ja, per això ho dic.
Per això ho dic. El camp de Foix és el tercer per la cua. Vull dir, és un equip que està a dos punts del Lleida. Deixem de mirar la classificació, sisplau, i dir, no, és que això és fàcil, perquè... No,
Albert, no ho deia fàcil.
No, és una final.
Ho deia perquè si et guanyen, te passen per davant. Perquè estan a dos punts només, per això ho deia. Vull dir, que és que... Sí, és el que dius. Ara ja no mirem, només a puntuar.
La cara,
empatar i guanyar, empatar i guanyar.
Queden 0-2, però dono la cara.
Albert Escuer, escolta, que et deixo, que sé que estàs enfeinadíssim amb coses electròniques, eh?
Sempre treballa, Albert, concurrente d'aquest país.
Amb coses electròniques i amb d'altres projectes de veu, que un altre dia ens explicarà més a fons, Cap d'Esports del Diari de la Mañana. Albert Escuer, gràcies.
Gràcies, de l'hombre contra la màquina.
Sí. Això ho diu l'Andrés Rodríguez, eh? Sí. En fi...
Jo li volia preguntar a la presidenta de què va perdre Sabadell.
Ara anem.
Però després de perdre, dorms millor o no?
Després de perdre, dormo millor.
Sí, o pots conciliar la sort?
Home,
o
millor no.
Això?
No, ni millor ni pitjor.
Claro.
Jo, no tens problema. Jo, sabeu...
No, ja, president, jo crec que Pere Martí no dorm a gust, eh? Ni a vegades cap entrenador.
Si vols ser positiu, digue-li a la Vanessa si després de guanyar dorm millor.
No, pitjor.
Jo sabia que dissabte era un partit complicat, ho vaig dir aquí, i sempre poso els peus a terra, i sabia que, teníem una baixa important... En el dilluns passat pensàvem que potser podria arribar dissabte a jugar, però no, té un tema de genoll que és complicat, ja veurem què passa. Tenim un altre jugador molt important, l'Edi Herrera, que està tocat del taló d'Aquiles i va haver de jugar de lliure, i tenim dues persones que estan fora, un estudiant i l'altre fent un doctorat a Finlàndia, un a Oporto i l'altre a Finlàndia, i són dos centrals, per tant anàvem coixos pel centre, va haver de jugar un júnior tot el partit, que no havia jugat mai, i va jugar l'altre dia a casa 3 punts i anàvem coixos a una pista que és una nau central, o sigui, és una nau industrial, no hi ha graderia, la gent està a la pista, el públic, van fer que vingués molta gent, 130 persones, però clar, la pista molt petita.
Molta pressió.
Molta pressió, i nosaltres no havíem de jugar a 200% i no va ser el dia, però no passa res. Com diu l'entrenador, res a retraure els jugadors, perquè la veritat és que mirant el partit, els jugadors, bon ambient, bona actitud, però
no
podia ser. No puntuem 3-1.
Ah, no?
No,
puntues
3-2.
3-2.
Val.
No, jo deia perquè darrere dels noms de... Me dóna igual, eh? De Pereira, d'Ortega, de Duc, d'Aliaga, d'Aresté...
Per cert, Pereira, que ahir sí que estava a la
llotja. Sí, al final sí.
Clar, hi ha persones humanes que a vegades estan tan implicades en els seus projectes, sigui gran o sigui petit, eh? Perquè és normal que aleshores també la seva activitat diària i el seu sentit de l'humor... També va vinculat, a vegades, hasta
el resultat esportiu. Jo no dormo totes les hores que hauria de dormir, però no va en funció de guanyar o perdre, va en funció de tota la feina que hi ha.
I quadrar el pressupost.
I era tant com Ferran Vidal, com
Pani Durant... Quadrar moltes coses...
Has de quadrar el pressupost, que costa molt, no?
Molt, moltes coses.
I que darrere ja afecta també la teva pròpia vida...
Personal.
Sí, exacte.
I tant.
Però tots, eh?
Sí,
tots i totes, eh?
I te puc dir que sí.
A vegades també... Bueno, i també quan estàs a la plec, a la FECOI, tu suposo que la FECOI no disfrutaves mai de la plec.
No.
Era un patiment,
una mica sí, algun algun moment sí.
No, no, però és un patiment constant.
Molt poca cosa.
No, però sí, sí.
Ara sí que el disfrutes.
Ara sí, ara sí.
A veure, això em passa jo quan organitzem concerts i tal, que al final no pots estar pel concert ni veure l'actuació perquè has d'estar pendent a mil coses.
Els dies de partit em passa, jo no els gaudeixo gens, tampoc.
En fi, la setmana vinent ja es reprenen les lligues d'hoquei. Sergi Tor, gràcies.
Vale, fins ara. Adéu.
La setmana vinent ja reprenen les lligues d'hoquei. Futbol femení també tenim jornada la setmana vinent. Davant es rep el Requesens a l'Atlètic Club B. També ja comença a ser un partit de necessitats, el de l'AEM, el de Lleida Esportiu, ja ho hem dit, davant de l'Alzira, independentment de si és tercer per la cua, és que està dos punts per sota. És a dir, si aquest partit el perds, el que passa és que t'avança un equip i tu baixes com a mínim una posició a la classificació. Això és així, és matemàtic.
Matemàtic és,
no hi ha més història. Fins i tot un empat crec que seria dolent, eh?
Sí, sí. Tot el que no sigui guanyar aquest diumenge, malament rai. Però malament per tots, eh?
Estic d'acord amb una cosa que deia l'Albert. Clar, davant de l'Algira, els jugadors surten amb una altra tensió. Surten amb una altra... O sigui, més tensionats, no. Perquè s'ha de guanyar sí o sí.
No, però és que és així.
No surts tan suelto.
No, és així. Vull dir, la pressió la tindran els jugadors nostres. Perquè han de guanyar. Perquè, si no, es col·locaran en una zona molt complicada i... I abans que hagi el parón de Nadal han de tindre les coses bastant clares, eh? Sí. Si no, malament rai, eh? Si no, patir.
En bàsquet femení, el Cadí la Seu va guanyar 92-65 i en bàsquet masculí també ens hem d'esperar la setmana vinent a un Força Lleida a Alacant, que es jugarà el proper dia 20 a...
La setmana vinent, no? Diumenge.
Diumenge, perdó. Mm-hmm. Sí, diumenge a tres quarts d'una, al migdia. És un dia i hora interessant per famílies.
Familiar, sí.
I perquè la gent vagi allà i gaudeixi. En fi, Vanessa Ortega, proper partit del Balàfia Volley a casa el dissabte a les 4 de la tarda davant del València.
Sí.
Assuste, així, el València?
No, el València... Bueno, no assuste, no. A veure, a la vida...
Club Volei València.
A la vida no t'has d'espantar per aquestes coses. No, el València és un equip molt jove, és un equip que nosaltres vam guanyar la semifinal de la fase d'ascens a Superliga 2. Va per sota nostre. I, bueno, és un equip molt jove. Jo crec que la clau serà el primer set. Si nosaltres estem bé, no crec que ens puguin guanyar. Però torno a dir el mateix, l'esport és l'esport. A vegades no saps molt bé, no?, que te desconnectes i de repent passen coses. En principi el València l'hauríem de guanyar, fàcil, però ja et dic. De moment... avui comencem setmana, comencem entrenaments, veurem a veure si podem recuperar l'Edi per dissabte i intentar donar la cara.
Jo, de totes maneres, us dono una... Bueno, un consell o agafeu-vos-ho com vulgueu. Si voleu veure de què parla la Vanessa, dissabte estan al Juanjo Garra a les 4 de la tarda, en pàrquing a la porta mateix. O sigui, haureu de caminar 3 passes o 4, depenent, i entrar i viure-ho.
Te posa tu falta també, Ricard?
Sí, a mi me l'em pots posar de manera perpètua, de falta,
home,
de visibilitat.
Un dia heu de venir.
M'he de costar, la veritat un és dia. Que sí. Però, vull dir, igual que dic als concerts que s'han de viure, que s'hi ha d'anar, doncs, a veure el vòlei, a veure el futbol, a veure el bàsquet, l'handbol, l'hoquei, doncs són uns esports en el que també s'hi pot anar. Vull dir que al final el futbol a mi m'agrada molt i si puc hi vaig, però la resta d'esports he de dir que sempre que hi he anat he gaudit.
Hi ha un ambient molt xulo als pavellons, eh? Vull dir, en general, al Força, al Llista, a nosaltres, vull dir, hi ha un ambient molt xulo, molt sa, molt familiar, i la gent s'ho passa bé. L'últim dia vam posar 300 persones al pavelló, així que espero que dissabte no ens abandonin i necessitem...
Poca broma que si el Balàfia Volei posa 300 persones al pavelló, si ho extrapolem al Lleida Esportiu ara perquè juga en un lloc més gran i teòricament és el futbol, l'esport rei, tota la història, amb un partit normal de Lliga, estem sobre els 1.000 i escaig.
Nosaltres tenim aforament complet.
Per això ho dic.
I caben 300 persones. De fet, l'últim dia vam haver de posar cadires a l'altra banda, on no hi ha graderies, perquè hi havia gent que ja no hi cabia. Vull dir que vam tenir aforament complet. Sí, sí. El Dani Badia en Pau Descansi em feia aquest símil també.
Clar.
I em deia, si el vòlei és capaç de posar 300 persones...
No, és que el camp d'esports ja hauria d'haver fixe, si extrapolem, entre 6 i 8.000 persones.
Exacte.
I, sí, com a mínim 3.000.
Ja, però em sembla una utopia a hores d'ara, eh? Perquè buah, si ahir, amb la promoció que es va fer i el caliu d'un partit de Copa i tota la història, estem parlant de 5.200 persones, que no està gens malament, perquè l'ambient que respirava el camp d'esports era potent i el terreny de joc que s'escoltava, l'ambient...
Però en aquests casos...
Parlar de 6 o 7.000 és que em sembla ja tan, ho veig tan llunyà.
Però en aquests casos has de rascar i has d'anar a buscar el perquè de tot. Per què passa tot això? No el Força Lleida va passar també un desert. Va haver moments, fa 2 anys, que el Força Lleida, no, el pavelló no estava ple. I això és una qüestió de paciència i és una qüestió de treball. I bé, em consta, no?, que es fa molta feina amb el tema social. I això, el Lleida Esportiu, quan va arribar Luis Pereira, ho va fer molt bé, però ara no haurien d'abandonar això.
Sí, sí. Molt bé, doncs Xavi Pérez i Vanessa Ortega, com sempre un plaer que estigueu aquí amb nosaltres.
Ara marxem dilluns, a Qatar.
Aneu a Qatar. És que abans deia...
Jo no.
Ui, el Mundial és d'aquí 6 dies.
No.
6 dies.
No menja.
Quan respectin els drets humans, llavors en parlem. Sí.
De totes maneres, el futbol ara s'ho menjarà tot, eh? Ja. El Mundial, vull dir, a nivell de tele i tot
però
això.
Però ja hi ha hagut artistes que no hi actuaran perquè sí, no estan a favor.
Sí, sí, però el futbol s'ho menjarà tot, si no ja ho veureu.
Pues quina pena.
Bona sort, Xavi Pérez, que tingueu bona setmana.
Igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda i demà hi tornem, a les 12:20. Acaba de passar un bon dilluns, si segueixes ben informat o informada a la sintonia de la cadena COPE.